Tenir TDAH té els seus avantatges. El meu apartament està encantat, mai me n'assabentaré. Ai, que estúpida que sóc, sempre deixo oberts armaris i calaixos, o l'aixeta amb la pica a punt de desbordar, em dic. I de tant en tant sento un crit ofegat des de la cantonada d'alguna habitació. Quina frustració deu sentir el fantasma. Però no em preocupa. Probablement només sigui que m'he deixat tancat el gat al lavabo.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El 1984 va ser un any molt prolífic per al cinema fantàstic, especialment per al terror. Per això el Festival de Cinema de Terror de Sabadell ha triat aquell leitmotiv per la seva 12a edició, que ha registrat un augment de participació d'entre un 10 i un 20%. En el programa d'avui escoltarem la tertúlia que vam enregistrar a l'Imperial durant la cloenda del certamen, sobre les pel·lícules estrenades fa 40 anys. A més, també coneixerem alguns dels directors que van presentar curtmetratge al festival, així com els guanyadors. A més, també sabrem una mica més d'un dels últims llibres d'Ivan Ledesma, Ante dioses indiferentes, que també es va presentar durant el festival. És el que donarà de si el 15è quimèric d'aquesta 8a temporada que fem possible amb el Toni González a les vies de so i l'Iker Mons, la Marina Tovella i la Clara González a la producció.
En Freddy, en Jason i en Chucky ja han sintonitzat Quimèric. Especial Quimèric.
La 12a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell ho ha tornat a petar. Ara han augmentat entre un 15 i un 20% els espectadors d'aquest festival. Suposo que ampliar la programació un dia més hi ha influït. També sí. L'homenatge a Calle Casas, que és una de les cites que ha tingut més afluència a la projecció de les seves pel·lícules.
I comprensible, la veritat.
Home.
Recordem l'anterior programa que va ser... Ui! No direm més.
Aquesta setmana ha sigut el dia del pare i he vist un meme del protagonista de la mesita al comedor i no he pogut evitar riure.
És veritat, jo també l'he vist.
Horrible, horrible.
Era com un padrazo, eh? Sí. Totalment. I els comentaris que veies, encara més. Però bé, a part d'aquest homenatge, a part d'aquesta ampliació de la programació, doncs com cada any es presenten els curtmetratges, els seus directors, tant d'aquí Catalunya com d'Espanya, d'altres punts del món, i hi ha hagut molta qualitat, com hem pogut observar, en sí? Què hi ha hagut un bon grapat de mencions aquest
Això
any,
mateix.
Si no han quedat només en premis.
Sí. Repassem una mica el palmarès. S'han entregat 3 premis, i d'aquests 3 premis pràcticament s'han extret 5 mencions cada un. Per tant, és prou important aquesta situació que s'hagi de premiar també els que no s'han premiat, no?
Clar, és com dir, tenim tanta qualitat que no podem premiar només un o dos o
clar,
tres.
Clar, no és pas anecdòtic.
7 o 8 premis hem d'entrar.
És bonic també, no?
Sí.
Per la gent se sent millor.
Encara que, clar, econòmicament només et pots permetre un premi, no? Però després les mencions, doncs mira, tens
clar,
el teu
clar.
Diploma i el teu gràcies per venir. No?
Bueno, algo sirve, no?
Bueno, he dit gràcies per venir, quan en veritat a l'hora de recollir premi és poca afluència a la sala, eh?
Bueno, vaig escoltar que peculiar entrega de premis, però no passa res perquè... Encetem a repassar aquest llistat.
Endavant.
12è concurs de micrometratge va ser per Red Warrior de Ferran Ortega Briz, que el vaig veure i bueno, és una reconstrucció del conte del Llop i la Caputxeta Vermella, però bueno, sent una sàdica assassina.
Bé,
ah, vaja.
Una mica com la Matt Heidi, però amb caputxeta, no?
Exactament.
Bé.
El gran guardonat del 5è concurs de curtmetratges va ser Mizona, de Christian Beteta, amb un parell de mencions especials a Iago i Tristan, del director Miguel Ibáñez i Cuatro Angelitos, de Julio Martí. El primer concurs de Cineclub ha estrenat aquest any.
Sí, perquè el Cineclub fins ara només participava en la programació, però no tenien el seu premi propi.
Doncs,
per tant, s'han volgut sumar això de reconèixer.
Aquesta edició han volgut estrenar-se i li han dotat a Deliver Me de Joe Carhana amb una altra menció especial a Sincopat, del director i guionista Paul Digler. I de fet, també aquest mateix Paul Digler va recollir el premi del públic amb Sincopat. Això li sumen ja, és que déu-n'hi-do, amb Sincopat, en només 3 mesos ja ha aparegut a 100 seleccions i 50 premis.
He de dir que no m'estranya. No m'estranya perquè és un curtmetratge molt, molt Black Mirror.
Ui, sí.
D'una qualitat d'imatge i de so brutals i que porta a pensar, no?, al tema de les noves tecnologies, com acceptem, donem per bo certs invents que potser no estan provats i que tenen un efecte nociu sobre la nostra salut.
És un tema del que s'ha de parlar ara mateix perquè és que és el que està de moda.
Sí, sí, sí.
Està molt ben fet, sobretot, bueno, que és de terror, però no cauen tots els clichés que solen haver, no hi ha salts, no hi ha sang, però tot i així, pues, com acabes tenint molta por.
I genera un sentiment molt...
Crec que
els aquí presents hem sentit en algun moment d'editar un àudio i reescoltar, i reescoltar, i reescoltar, i reescoltar, i reescoltar.
Segur que ell, després de muntar aquest curtmetratge, també té aquest problema.
Sí, sí, sí.
Oi?
Sé per primera mà que m'ho va comentar per privat, es va tornar boig editant aquest curtmetratge.
S'està penedint de la idea que va tenint, estic segura.
Bueno, Paul Digler ens explica que l'apartat sonor precisament era el més important, no? Volia que tornar boig a l'espectador. Una mica, jo què sé, per fer venjança, no?, amb el seu procés que va haver d'editar, no?, en aquest curtmetratge. És una idea molt futurista d'integrar música al nostre cervell.
Sincopat és un futur gens llunyà, gràcies a Elon Musk. Ja, els que ho veieu ja ho entendreu per què, però bàsicament ens hem plantejat què passaria si, és un what if, no? si s'inventa un dispositiu que et permet escoltar música directament dins del cervell, sense auricular, sense res. I què passa quan ja existeix una cosa així? Falla. I amb això, pues, ja neix aquest descens a l'infern sonor que és sincopat.
Ostres, no sé per què m'està venint al cap que, jo què sé, per exemple, si jugues a videojocs i de sobte arribes a una part i en comença una música i dius ¿Por dónde viene?
Sí, totalment. No, a més, per mi també és molt referent al sistema dels videojocs perquè al final el videojoc és un format interactiu i amb el que hem buscat amb Sincopat és una interacció literal del públic, perquè la Núria Florença en el paper dona, però ella és el públic i el públic és ella. O sigui, hi haurà un moment que el públic es fonen i tothom pateix. O sigui, la idea era que una empatia forçada a partir del so. Jo crec que tant jo com tot l'equip volíem dos objectius principals. Un era experimentar el terror i en general el gènere fantàstic a través del disseny de so, és a dir, en comptes d'un monstre, d'un ambient, no, el que narra el terror, el propi monstre, és la música en aquest cas, el disseny sonor, però concretament la música. Això era el primer dels objectius. El segon objectiu era molestar, angoixar i joder al públic, bàsicament. Esperem que ho aconseguim.
Diries que s'està fent un bon ús del so en les pel·lícules actuals?
Jo crec que el departament de so és el gran oblidat ja històricament en el cinema i més en el món del curtmetratge, perquè molts cops es dona molt més pes a el que seria la fotografia o altres departaments que no el so. Jo crec que sí que el gènere del terror ha tractat també històricament molt bé el fora de camp, els sorolls, aquells sons més estridents, algo que el que en anglès es diu unsettling, no? O sigui, allò que et remou, no? I jo crec que sí que és molt interessant quan una part creativa és el so, és superinteressant. O sigui, la forma d'explotar i d'explorar el so, el terror a partir del so, a mi em sembla, quan ho veig, és molt... Bueno, quan ho escolto, és molt, molt interessant per mi, sempre.
Què us va semblar, Sincopat?
Molt xulo, molt xulo. Ja he dit abans que crec que és d'una qualitat brutal, la idea és molt bona, i va fer pensar també en els curts anteriors, no? El que va fer d'aquell de ball que estava sense música, no? Sense cap so, i se sentien el fregament de les robes i els estors i aquestes coses. Clar, aquest noi té una fixació, no?, amb el tema del son als curtmetratges.
Bueno, ha buscat un nínxol que no, encara no s'havia explorat molt, que era el so, no? El so.
I ha trobat aquí el seu...
I la música en particular.
Sí, perquè si una cosa té molt bon so no te n'adones, però a la mínima que canvia una miqueta o s'escolta una mica pitjor, és com...
El so és com les traduccions en els llibres. Si estan bé no t'hi fixes, no s'han de notar. En canvi, si estan malament és com
fa mal i tot,
això molesta, això no m'agrada.
Però per sort, Paul Digler no va ser l'únic en enrossar l'excel·lència i tampoc l'únic convidat. Un dels curts aclamats va ser Iago y Tristán, un curt que recrea molt cruelment aquesta idea manida de abans de morir que veus, no?, la teva vida passar pels teus ulls. Mm-hmm. El Miguel Ibáñez, el seu director, explora una història d'amor entre dos nois, el Iago i el Tristán, en què un d'ells té un accident i està a punt de morir. La seva aparició, com una espècie de fantasma, no?, recrea una escena colpidora o com l'actor verbalitza les frases més importants que ha dit al llarg de la seva vida. Ibáñez ha confessat que volia fer plorar al públic i ho va aconseguir.
Vaig escriure el guió durant la pandèmia i bueno, vaig tindre aquesta imatge final, no? I a partir d'aquí vaig intentar doncs, això, construir la història, no? Una història d'amor que no està tancada del tot, no? I amb aquest event, no? Doncs, tancar o no aquesta història que sembla que està una mica interrompuda.
Bueno, plantejaves aquest curtmetratge com una experiència, no? Com una carrera de fons per també l'espectador. Creus que has arribat a aquesta sensació?
Doncs crec que sí, estem molt contents, perquè portem més d'un any i mig fent recorreu de festivals, hem estat a més de 100 festivals, afortunadament hem guanyat molts premis, llavors crec que sí, que els espectadors han connectat amb la història i estem molt, molt contents perquè d'això es tractava, no?, una mica.
L'amor no és l'únic, és un molt bon motor per històries. Però què passa quan, en comptes de no voler deixar anar algú estimat, has de fer tot el contrari, estalviar el seu patiment? És la premissa de la guionista Gemma Pascual a Los Cómplices, dirigit per Alberto Evangelio. Planteja una crítica social envers l'eutanàsia en un moment en què era il·legal a Espanya. Qui practicava llavors?
No fa tant que és legal, vull dir que...
Clar, per això. I lo interessant és que en l'època en la que ho plantegen, qui practicava aquests assassinats assistits, no? Els vampirs.
Però sí, bàsicament el terror o el gènere es pot utilitzar per explicar molts tipus d'històries. El director, l'Alberto Evangelio, i jo mateixa volem utilitzar el terror per explorar el drama social en aquest cas. Los Cómplices és una pel·lícula sobre l'eutanàsia i sobre el dret a una mort digna. El que passa que a la pel·lícula, com que és una pel·lícula de gènere, doncs aquesta mort digna la donen als vampirs, que són vampirs bons, és a dir, són vampirs positius. També volíem fer una mica com una reinvenció d'aquest mite vampíric, no?, a dintre de la pel·lícula.
Fan com una espècie de retorn a la societat, aquests vampirs.
Ah, exacte, és a dir, és el que diu a l'Ivan Massaguer, que fa de coprotagonista juntament amb la Lorena López. Ell és un vampir i ell, clar, ser un vampir per ells, en els vampirs del nostre món, és una maledicció i ells han trobat una manera d'alimentar-se, no?, o sigui, de matar persones que volen morir a canvi de la seva sang. I aquesta és la idea de la pel·lícula, és a dir, que no són assassins, només maten aquelles persones que volen morir. El 1998 és l'any que va morir el Ramon San Pedro, al gener del 98 o febrer, em sembla que era el gener, i llavors doncs, això és per parlar una mica d'aquest tema de l'eutanàsia i de la mort digna a la pel·lícula. Per això és exacte, és una mescla d'un drama social amb el gènere del terror, amb els vampirs, amb el fantàstic.
Clar, aquest drama social està situat en el 1998, no? I la llei de l'eutanàsia no va aparèixer aquí a Espanya fins fa molt poquet, fins fa un any. És la manera que teniu de remarcar aquesta gran diferència?
I a més és que hi ha molts països, és a dir, Espanya és el sisè país, si no m'equivoco, que ha aprovat una llei sobre l'eutanàsia, sobre la mort digna, i hi ha molts països al món on hi ha gent que vol morir i no pot, no? I llavors, doncs, això és, quan no hi ha cap altra sortida, la pel·lícula va sorgir de la pregunta de fins a on seria un capaç d'arribar. Llavors és, acceptaríem l'ajuda d'uns vampirs per tal de donar aquesta mort digna a aquesta persona que ens està dient que vol morir, no? I tot això és el que hi ha dintre del curtmetratge.
I fins i tot no extrapolar-lo en els vampirs, no? Hi ha històries reals que han passat aquí a Catalunya, per exemple, me'n recordo fa relativament poc, abans de que existís la llei de l'eutanàsia, una parella d'ancians, la dona està molt malament i li va demanar al seu marit que acabés amb la seva vida. I li va... crec que van ser amb pastilles i va acabar amb la seva vida, i després la justícia el va inculpar amb ell per assassinat.
Clar. Clar, aquest és el problema, i això és el que li passa a la protagonista de la pel·lícula, a la Marina, que la interpreta la Lorena López. És això, ella vol ajudar el seu pare a morir, sap que ella no pot fer-ho perquè acabarà a la presó, és a dir, perquè acabarà inculpada, llavors està buscant una solució, i la solució que troba és aquesta solució fantàstica.
L'humor també és un dels habituals participants en els festivals de terror o al cinema en general. És el cas de No bajes de la cama, del director Héctor García, qui renova d'alguna manera el clàssic monstre sota el llit i l'anomena Paco, diminutiu de Francisco.
Donar-li una mica aquest to més cachondo, no? Portar-ho també una mica més més a l'espanyol, no? El tema de Paco, Francisco, no? I, no sé, tenia aquest punt d'humor, i després també, bueno, sense fer una mica d'espoiler, el que ve després també té relació amb això. El primer esborrany que teníem estava més enfocat en el terror. Era més seriós, per així dir-ho, però, bueno, al final ho vam acabar portant més a aquest humor més estrany, no? Més fora de to, no?
Charlie Sangar, director del curtmetratge El Árbol, sol divertir-se molt amb les seves creacions. Per què ho dic? Perquè les seves pel·lícules, les pel·lícules de Sangar, estan realitzades amb plastilina. I particularment, El Árbol explica no era només una excusa per esclafar fatxes.
Era más que nada tener un poco a raya mi psicopatía y quería pues destrozar cosas. Yo hago cortos de plastilina y en stop motion. Y lo que hago básicamente es hacer una historia que siempre acaba en una carnicería. Y es lo que es este corto.
Claro, y por lo que sea, justifica el hecho de destrozar cosas.
Sí, bueno, y más aún que, claro, está basado en la Guerra Civil, bueno, con los maquis y tal. Total, que mato muchos fachas.
Bien.
Y me gusta el doble, por eso.
Hombre, es un buen ejemplo de reconstrucción histórica.
Sí, bueno, en mi caso es más destrucción, pero bueno, sí, sí.
Bueno, entonces destrucción histórica.
Destrucción histórica, sí, un poco sí. Y he hecho un largo, los he recopilado todos y ahora estoy presentando un largo, que se llama Cuentos sangrientos a la luz de la hoguera.
Deduzco por el título que puede llevar a pensar que también es destrozar cosas.
No, este es de amor.
¡Oh! Bueno, pues me como mis palabras.
Amor por la sangre.
Bueno, pues a lo mejor no me como mis palabras.
La sèrie B també va tenir cabuda al festival. Jordi Romero, director de El Siluro, la bèstia de l'Ebro, explica que fer aquest curt va ser molt accidentat.
Bueno, és una festa molt gamberra, de un curt d'un humanoide que surt de les aigües de l'Ebro, i bueno, sobretot és un serial B monster amb referents de humanoides de l'abismo i piranyes, i bueno, és un corto palomitero.
Tu t'has divertit fent el curt?
M'he divertit i ho he sofrit bastant. O sigui, va ser molt complicat, o sigui, a ple estiu al Delta de l'Ebro, gravant amb mosquits, amb molta calor, molt de sol, va caure una càmera a l'aigua.
Oh, no!
Sí, vam tenir una miqueta de tot, però va sortir. El curt jo crec que va quedar prou bé i jo crec que és divertit.
Si alguns dels oients s'ha quedat amb ganes de veure algun d'aquests curts, que no cunda el pànico, recordem que després de l'èxit que ha tingut Sincopat, Los Còmplices o No bajes de la cama, estem segurs que encara es deixaran veure pels festivals de cinema.
I dins del festival també es va presentar una de les últimes novel·les d'Ivan Ledesma, Ante dioses indiferentes, a la llar del llibre. Dic una de les últimes novel·les, tot i que va sortir a finals de gener, perquè al febrer va sortir-ne una altra, en català i en castellà, de L'altre lado del espejo, a l'altre costat.
No sé com ho fa.
És un no parar, això. Dic que
té una capacitat
inhumana.
Com que ja
sabem inhumana. Que li estan sortint ara tots els títols, doncs per això matisava. És un dels últims, però no és... fa un any, sinó fa 3 mesos.
Ho està ficant complicat per escollir un llibre per Sant Jordi, realment?
Comprem-los tots, cap problema. Bueno, jo, com a fan d'Ivan Ledesma, us els recomano tots.
Clar,
i cada un.
Ha de sopar calent cada dia.
Exacte, que només es dedica a això, a veure. Es tracta d'un llibre molt addictiu, com tots els de l'Ivan, ho reconec, de terror fantàstic, molt proper a Lovecraft, però en un context completament quotidià i contemporani.
Això ens agrada.
Sí, sempre...
Una bona premissa.
Sempre acaba sintonitzant millor. En aquest cas, la història transcorre en un petit poble de Teruel. El punt de partida és que hi ha una nevada que el deixa incomunicat i quan acaba sabem que no queda ningú al poble. Llavors, durant tota la novel·la anem veient què és el que ha passat. Una informació molt dosificada, anem veient per què no hi ha ningú al poble.
I això que sigui a Teruel té algun motiu en concret?
Sí, perquè es veu que la dona d'Ivan Ledesma és d'un poble de Teruel que es diu La Ginebrosa i és en el poble en què ell es va inspirar per fer el llibre. De fet, ell volia que el llibre passés a La Ginebrosa i la seva dona li va dir, et pelaran viu, no ho facis.
Hem de tornar, carinyo.
I llavors va dir, va, ens inventarem aquí, em sap que li diu Torreón del Risco, si no m'equivoco. Vull dir que un nom també així que soni castig també, no? Però que està al costat de La Ginebrosa, però no és La Ginebrosa, i així claro. També queda bé el fet de, oi, el poble ha desaparegut, i clar, ja no t'has carregat La Ginebrosa, t'has carregat un altre poble, no?
Que clar, la vida real també ha desaparegut.
Clar, no existeix directament.
Exacte.
A ell, d'una banda, el va inspirar l'aïllament natural que ja té el municipi, perquè ell, com a urbanita de Barcelona, el fet de dir, no hi ha, només hi ha una sola botiga oberta en horaris molt concrets, en festius tancada, doncs clar, quan ell va passar 4 o 5 dies amb la dona i el nen allà, es troba que tot està tancat i que o portes el menjar de Barcelona o et mors de gana, no? Llavors ell més d'un cop havia pensat, ara jo vinc preparat per 4 dies, però i si passés alguna cosa, estigués una setmana o dues aquí aïllat, què faria, no? Aquest és un dels punts de partida. Però de l'altre també es va inspirar en les llegendes que hi circulen.
Les àvies d'aquest poble en concret tenen una... expliquen una llegenda que diu que quan plou molt surten les granotes de l'infern, o sigui, surten del fang i del terra mullat, surten les granotes. Això ho dèiem per què? Perquè aquests pobles normalment estan així, o sigui, el poble és així, està posat en pendent amb una muntanya. Quan plou molt, pels carrers baixa aigua que se t'emporta directament, i el que no volen és que els nens surtin fora al carrer quan està plovent, perquè realment se'ls pot emportar, i quan surts del poble tens el que es diu una cima, que una cima és un forat al terra, però un forat al terra que té 50-60 metres de profunditat. Llavors, tu imagina't que se't porta l'aigua i l'aigua va directa a caure a la cima. Llavors tu vas darrere, i així ha desaparegut gent. O sigui, de fet, en aquest puesto era on durant la Guerra Civil tiraven les armes, anaven a fusellar algú i el tiraven allà dintre, perquè era com un lloc on desfer-se de la gent perquè ningú baixaria.
Un forat negre.
Exactament. I tens una petita i una gran. Què passa? Això dona terror que tu caiguis dintre. Llavors, jo crec que aquesta agenda és una resposta inconscient, evidentment anclada amb el tema de catòlic del dimoni, de les granotes que surten de l'infern, tot això, perquè els nens no sortissin al carrer quan plovia molt fort, perquè tenien pànic, i llavors li deien això perquè els nens tinguessin por i es quedessin a casa. Aquesta llegenda, doncs, jo l'he agafat una miqueta, li he donat una volta i l'he aprofitat per ficar-la.
D'aquesta llegenda ell n'inventa els mortinatos, que són una mena de granotots, i dic granotots perquè a mi m'han fet pensar una mica en els de la pell freda, però més intel·ligents i més organitzats. I sense la part sexual que hi ha a la pell freda.
Esperem.
Per crear-los també s'ha basat en la història dels homínids actuals i en com es van anar imposant altres espècies homínides.
En un moment, fa no gaire, hi havia cinc rames evolutives de la humanitat. O sigui, estaven els Homo sapiens, que som nosaltres i que hem guanyat, es veu, hem guanyat, o sigui, i hi havia també els Neandertal, hi havia els Homo floriensis, hi havia una sèrie d'altres homínids que eren racionals i que vivien i que compartien espai a la Terra, però això estem parlant d'evolutivament ahir, és a dir, fa 15.000 anys encara hi quedava algú. Què passa? Que va arribar un moment que nosaltres, doncs, vam fer un win-win i ens van carregar a tots, però els van matar, o sigui, directament. Els Homo floriensis eren una rama que va sortir endogàmicament en una illa, eren senyors petitets i estaven allà amb els seus elefants i menjaven els fruits que queien dels arbres i tal, molt feliços, i un dia els Homo sapiens que hi vivien davant al continent van dir, allà aquella illa, anem a veure. Van tirar, van arribar, van dir, escolta, mira, aquests bitxos així petitets, a veure a quin gust tenen, a veure si saben a pollastre o no. I se'ls van carregar tots, i se'ls van menjar tots. I aquí s'acaba l'Homo floriensis, i era un ser homínid, racional, com nosaltres, amb la seva pròpia evolució, els seus propis déus. Doncs pues tu imagina't, el meu concepte va ser, imagina't donar-li la volta. Imagina't que els Homo floriensis van evolucionar dintre d'unes coves, es queden allà tranquil·lament, tal, tenen el seu número controlat, la seva evolució, es dediquen a menjar fongs, tranquil·lament, i un dia es trenca una paret i tenen la sortida de la cova i van dir, bueno, hòstia, s'ha enfonsat aquesta paret i ens ha destrossat el nostre rebost on tenim tot el nostre menjar. Bueno, anem a sortir. I què es troben? Doncs es troben un poble petitet de gent de 70-80 anys, bastant cascada ja, amb una edat, no?, amb una residència, i resulta que els Homo floriensis són 40.000. I aquest poble doncs té 90 habitants. Què passaria? Això és el concepte del llibre.
Però de què ve el títol del llibre? A quins déus es refereix? Doncs, encara que no ho sembli, no parla dels Mortinatos.
No, jo crec que en aquest cas, o sigui, el tema és una qüestió de fe. Entesa com no una cosa només en tema religiós, eh? És un tema de jo crec que, per exemple, quan em pregunten de quins déus parles en Ante Dioses, en diferents, quins déus estàs comentant? Per mi, no són ni el déu de catòlica en defensa del cura, ni el déu dels Mortinatos que es diu, no. Hosti, els déus indiferents són els que realment incideixen veritablement en la vida d'algú, i aquests són els que et governen, que mai veus, però que realment incideixen directament en la teva vida. O sigui, quan algú et fot els impostos o et canvia alguna cosa o t'abandona perquè resulta que t'han segrestat en un vaixell que tu estaves fent un viatge de plaer i el teu vaixell l'han segrestat uns segrestadors enmig de l'Adriàtic i se te't porten i el govern diu, mira, és que intentar un rescat d'aquesta gent ens costarà 20 milions. És que ens ho repartim amb mascaretes i molt millor, no? Ens quedem els diners a la butxaca, molt millor. Doncs llavors, quan algú que realment pot incidir directament en la teva vida, que tu no coneixes de res, mai l'has vist, saps que existeix, és una qüestió de fe. Nosaltres creiem, tenim fe en que existeix un govern de la Generalitat, un govern, tenim molta fe, que existeix un govern
de la
Generalitat.
Un govern que es preocupa per tu, no?
Exacte. Sí, és una fe. És una fe. I això jo crec que és el tema general del llibre, de la fe en algú que es preocupi, sigui un déu inventat o sigui algú real que pot incidir en la teva vida.
Aquest llibre està pensat de manera autoconclusiva, però també forma part de l'anomenat Ledesmaverso. Bueno, és un terme que ha impulsat la Vanessa del Librorum Podcast, però ens l'agenciem perquè és molt pertinent. Què vol dir això? Doncs que hi ha personatges d'aquest llibre que ens trobem a Negorit. I si ets lector habitual, ho pillaràs, si no, doncs no passa absolutament res.
Això està bé.
Sí.
M'agrada.
De fet, és una preocupació d'ell, que els lectors no es perdin i que puguin entrar al seu univers en qualsevol moment sense
dependre.
Que no sigui un Marvel, que si no els has vist per ordre i tots no pots llegir res. No, pots agafar qualsevol llibre d'Ivan Ledesma en qualsevol punt i si ja en portes molts de llegits pillaràs les referències i si no, doncs no.
Exacte.
Una mica rotllo Brandon Sanderson també.
És un bon caramel.
Això ja no ho sé perquè encara no l'he llegit.
Ah.
No ho facis.
Si en voleu saber més d'Antidioses Indiferentes, per primer cop farem un crossover entre el Quimèric i l'Ex Libris, és el que té ser la mateixa persona que ho fa. Avui no teníem més temps per parlar d'aquest llibre, però a l'Ex Libris ens hi dediquem abastament, amb més declaracions de l'Ivan, amb fragments del llibre, i bé, l'Ex Libris, perdó, que per qui no ho sapigueu, és un podcast de literatura generalista que fem a Ràdio Sabadell. I dedicarem, doncs, tot un capítol a Ledesma.
Quimèric als festivals.
I avui ens hem autoconvidat al Festival de Cinema de Terror de Sabadell, així amb tot el morro, per fer doncs, una xerrada aquí amb vosaltres. Estem l'equip habitual del Quimèric, l'Iker Mons, la Clara González, la Marina Tubella, el Sergi Castanyer, que és el nostre expert en cinemes i sèries, i us volem parlar de l'any 1984, concretament de les produccions audiovisuals que hi van haver aquell any vinculades amb el gènere de terror. Va ser un any molt prolífic,
cap dels que estem a aquesta taula havíem nascut l'any 84, però no, tot i això...
Totalment persones inexpertes en aquest tema.
He de dir que jo sóc del 85, el Sergi del 86.
Ja s'ha pensat, però no s'ha fet.
Sí,
encara.
Sí. I clar, però tot i no haver nascut l'any 84, les pel·lícules de les que parlarem ens han marcat la infantesa, almenys el Sergi i a mi.
Sí.
I crec que van marcar un abans i un després, perquè si hi ha una persona que ha nascut després d'aquestes pel·lícules i ha crescut doncs, amb Freddy Krueger o amb els Gremlins, vol dir que aquestes pel·lícules han deixat empremta. Els més joves de l'equip doncs, han hagut de fer un esforç de revisionat o de visionat,
bueno,
en algun cas.
Jo he de dir que tinc record d'infància de que la meva família va decidir ficar-me aquestes pel·lícules per jo conèixer-les una mica, però sí que és veritat que nosaltres hem hagut de fer un revisionat per recordar-les.
Però he de dir que tu comentaves que ha marcat una generació, però que perfectament ens ha marcat a nosaltres, no per les pel·lícules en si, sinó per les properes pel·lícules que van venir, perquè al final...
Van marcar un abans i un després.
Si van redefinir el terror com es veia des de llavors, doncs en alguna de les seves facetes va arribar a nosaltres.
I els remakes, que també n'hi ha.
Sí,
per desgràcia. Sí, sí, sí que n'hi ha.
Ja sé que hi ha molta gent negarà l'existència, però sí, hi ha alguns remakes. Sí.
N'hi ha alguns, sí. I alguns els acabes veient per accident, oi, Marina?
Sí, bueno, coses que passen quan intentes buscar pel·lícules antigues en Google de forma, bueno, pirata, no?, suposo. I t'acabes veient els remakes. Coses que passen, però al final és cultura, no?
I després el comentari de, no, els efectes especials estan molt bé per ser del 84, tu.
No.
Tu has vist Johnny Depp a la pel·lícula? Quin Johnny Depp, jo?
Bueno, ja hi parlarem d'això més endavant.
No, jo crec que ara és un bon moment perquè volíem començar parlant precisament d'una de les pel·lícules que van marcar el 84 i els anys que vindrien després, que és Pesadilla en el Elm Street. Era la primera d'una del que seria una saga, al final se'n van fer 5, si no m'equivoco. Sí, 5 pel·lícules, 6?
6 pel·lícules i un...
6 i un experiment.
Sí. No? És un personatge relevant a Rick i Morty, que és el més important.
Ah.
Sí?
Sí.
El què?
Surt a Rick i Morty, Freddy Krueger.
Ostres,
també,
no sabia.
També és veritat que surt el Simpson. El...
Sí.
Ja, però... Encarnat a...
No és tan important.
Home, qui no ha vist, no?, el capítol 50 vegades del Willy en flames.
Qui no ha vist, no? Qui no ha vist?
Qui no l'ha vist? Mira, fins i tot el Toni fa que sí, i això que tampoc és molt fan del Simpson, vull dir que... Doncs sí, totes 5 pel·lícules, amb el protagonista, el Robert Englund, el Freddy Krueger, que jo crec que és un dels dolents... dels millors dolents de les pel·lis de slasher de tots els temps, per mi.
És que ell, o sigui, Freddy Krueger i Chucky són d'aquests que quan maten fan acudits. I és veritat que en aquesta, la primera, sí que no feia gaires acudits, però a partir de la tercera, Robert Englund ja és allò de que es marca els seus primers minuts per fer l'acudit després de carregar-se el jove... universitari o de la high school que
la joveneta libidinosa.
Sí, doncs al final acabava morta, però ell feia sempre el comentari. A mi el que m'encanta és de la tercera, el del Welcome to Primetime Beach, que és sensacional, que és una... Crec que és de les millors morts, a més, de tota la saga. I, bueno, la primera, la veritat, és que és espectacular.
He de dir que la primera és potser molt més terrorífica.
Sí.
Després va guanyant en humor i la tercera, als fans de la saga, per molts, és millor, és la millor de tota la saga.
I és que tinc aquest duel de la primera a la tercera, la primera a la tercera, que són les dues
molt bones. I mira que moltes vegades això costa, no? Que és com que la primera és perfecta i després va empitjorant, no? Com Operació Triunfo, que arriba un punt que dius, pareu, sisplau, pareu.
No sé si la primera... De totes les pel·lícules de que parlarem avui, jo que en mi casa no se trabaja el terror i me les he vist en 2 dies, Pesadilla en Elm Street és la que fa més por, tot i els efectes especials xungos dels 80.
A tots semblen xungos ara, però en aquell moment...
No, en aquella època eren espectaculars.
He de dir que, a més, els moments jocosos sempre eren les fugides. Aquestes pel·lícules tenien una manera molt peculiar i curiosa de fugir les persones. No sé... s'entrebancaven molt.
Sempre.
Prova tu de fugir amb el Freddy Krueger, a veure...
No sé, collons, però estàs en el teu propi món dels somnis, no? Pues fabrica-te una arma i pega-li un tiro.
No, seria massa fàcil.
Yeah.
A mi em dona la sensació que en aquestes pel·lícules, ara que les hem revisionat, trobo elements que ara veiem a pel·lícules paròdia, no?, d'aquest tipus d'horror, no? I em fa molta gràcia això que tu dius de les persecucions, que jo ho veig i ja ho veig com una paròdia, perquè ho he vist més en el futur que en el present.
Però no corres de lado, se te pilla antes.
Claro.
el 2003 es va fer Freddy contra Jason i ja és completament humorística.
Sí.
Però jo estic molt enfadada perquè jo vaig començar a veure la pel·lícula i vaig dir, és que guanyarà el Freddy. I estàs tota la pel·lícula completament igualada i no m'ho puc creure. O sigui, no, havia de guanyar el Freddy al minut 1.
Sí, però el millor d'aquella pel·lícula és la protagonista, que actua horrible i ha estat tota la pel·lícula actuant horrible, que dius, mira, al millor hi ha un moment que actua bé, però no, mai arriba aquest moment.
Però necessites actuar bé per cridar?
Sí, perquè a mi és veritat, crida tota l'estona i fa com frases de Freddy, però per ella, llavors li treu protagonisme al Freddy.
Això està molt malament.
Molt malament.
El Freddy ha de tenir el protagonisme sempre. A més, tu comentaves que Freddy Krueger fa els seus acudits. A part dels acudits, el que mola molt del Freddy, des del meu punt de vista, i que és el que em té enamorada, és que és l'únic antagonista de pel·lícules slasher que parla. O sigui, la resta és com te mato, no saps ni per què, i dius quin trauma té el pobre Jason o quin trauma té el, bueno, qualsevol d'aquestes sagues. En canvi, el Freddy et fot la parrafada i et diu, pues mira, jo t'estic fent això per això i a més sóc guai, mira, m'he marcat aquí un tanto i m'estoy riendo en tu cara. I clar, tu com a espectador dius, no sabe que em donis una explicació ja que si m'has de matar ara, no? No sé.
A veure, la primera no és que tingui gaire presència en el guió. Simplement crida el nom de la nena, Nancy, ven aquí, Nancy. I clar,
potser ara tinc més la imatge de la tercera que de la
primera.
També
potser la tercera té més protagonisme i sobretot en aquest aspecte de fer el guasses.
Sí.
Que
sí.
Crec que el component humor en una pel·lícula de terror crec que millora la pel·lícula en si.
Clar, perquè treu aquesta tensió, perquè potser moltes vegades estàs sent tanta tensió que després arriba un moment que els sustos ja no et fan efecte. I potser amb una miqueta d'humor et baixa el nivell de tensió i et pot tornar a pujar al següent susto.
De fet, després, quan canviem de pel·lícula, ho veurem, però crec que l'any 84 va passar molt aquest mix de terror-humor. O sigui, crec que va ser un moment de dir, canviem el concepte del terror dels anys 70, que era més lent i més, perdoneu per l'expressió, més gafapastil i més d'alto copete, per un humor més d'acostar-nos a la gent, al gran públic, fer-li passar una bona estona i això encara que impliqui també doncs, riure'ns una mica del gènere, no?
Sí, perquè en realitat la justificació de Freddy Krueger té raó. O sigui, si a mi em matessin amb vaccina, també mataria els nens de les persones que m'han assassinat.
Aquí jo mataria els nens per menys, vull dir.
Sí. És menys realment. Festival de l'humor, la de 84, però bueno.
Compte, Karen, que estem gravant.
Però
ai, sí. I que estan
això,
els
això és el que traiem,
pares.
No? Després pel directe, sí, fem, sí no? El això. Toni fa que sí.
Ja però està. Clar, estem justificant la imatge d'un senyor que matava nens.
Estem, i un pèl pedòfil.
Clar, sí, o sigui, però,
era l'any 84, recordo.
Sí.
No estava mal vist la pedofilia en el 84?
No tant com ara, no?
Ah, vale,
no, però
vale,
això
bueno.
Va passar que realment volien fer el pedòfil, uh-huh. Però es veu que va passar una... Sí, perdó. No, va passar una... Bueno, un cas de pedofilia als Estats Units poc abans d'estrenar-se i van...
Anda.
Llavors, per això està com suggerit, però no molt implícit.
Ah, és que jo que he vist el remake, estava com molt explícit que era un pedòfil i que per això el maten i per això després ell com que vol matar tots els nens, però perquè ja des del principi la seva idea era fer-los mal, vaja, que és un pedòfil, no? Llavors no entenc per què sempre Karen dius m'encanta el
Freddy Krueger,
Freddy Krueger
sí.
És el meu villà preferit. Dic, però a veure, és un pedòfil.
Perquè és un... Però, i tots els altres què són? Que, o sigui, a veure, passa. Tots els assassins de la resta de sèries no són pas millors, eh?
Bueno, és que tampoc entenc per què ens haurien d'agradar els dolents. Jo soc Disney.
Matanza de Texas, que arrenca la cara a la penya? O sigui, aquest és guai, no?
Però té una família. Però té una família que
s'apunta. Ah, clar,
clar,
i com que el Freddy no té família,
no?
Què, no? A quilòmetre 666 no passa res perquè matem en família, clar. Que no passa res, tots som guais, no?
L'activitat familiar del dissabte.
Sí.
Quants d'aquí vau matar ahir? Ah, he vist gent mirant enrere, estan a punt d'aixecar el braç, però han dit, no, si m'he de quedar sol no ho faig.
No.
Ja, t'hem clitxat, eh? Després ja...
Bueno, per aquest motiu l'hem portat a ell perquè dona els datos curiosos.
Sí.
És el senyor documentat, el Sergi.
Exacte.
I el
nosaltres
Sergi ha fet tant els deures que ha portat una informació que jo no sabia, que és... Que hi ha una part de cas real, no?, en tot això.
Sí, podia ser un true story, eh? Sí. Però sí, sí. O sigui, realment el cas real és d'una enfermedad que ja està diagnosticada, que és la mort súbita als somnis, perquè van passar, just abans de quan Wes Craven escrivia, casos als Estats Units on hi havia, doncs això, nens de l'ètnia Hmong, que són gent que sobretot refugiats de Laos, Vietnam, que tenien unes malsons horribles, no podien dormir, es negaven a dormir i es veu que durant aquests malsons alguns morien. I de fet, Wes Craven, un dels seus casos era d'un nen que això, que no volia dormir, que no volia dormir, i un dia doncs quan finalment doncs el cos et demana dormir, finalment doncs no va despertar. I van trobar dins del seu armari coses que, per exemple, trobem a la primera de Elm Street, com lates de cafè, una màquina per... O sigui, coses allà per, que intentava, per totes les, per totes les mitjans, no dormir.
Sí, crec que van morir 128 nens, una cosa així.
Ell també fa els deures, eh?
Sí, sí.
128 nens.
Sí, sí, 128 sí, nens. Sí, sí. Són Déu-n'hi-do, exacte.
Però clar,
són més que els que mata Freddy Krueger, eh?
Són més que els que mata
clar,
Freddy Krueger.
No ha quedat mai clar. O sigui, mira, van haver-hi autòpsies i tal, però mai va quedar clar de dir, no, mira, és que queda això. Llavors, és un misteri que Wes Craven va aprofitar per fer aquest...
Morir del susto fascinante. Me parece la mejor manera de morir. Ah, i ja està, i te mueres.
No, a més, això, o sigui, la pitjor manera, perquè és on estàs més indefens, perquè, jo què sé, si en un slasher, tu ja veus l'assassí que ve per tu, però quan dorms, com et defenses d'això?
Al final la segueix complint el que sempre s'ha dit, que la vida real és moltíssim pitjor que les pel·lícules.
Ah, fixa, quan estàvem parlant de Freddy Krueger, el to era un, i ara quan diu, és un cas real, ha mort 128 anys, la sala s'ha tornat de fosca, han passat tres boles de l'oest, fa com més fred, saps? O sigui, de cop és com, ostres, que bajona, no?
Sí. No, no, sí, però al final l'ésser humà s'inspira en el que té al seu entorn. Doncs aquest és un exemple, no? Que mal rotllo.
Aquest mateix any també es publicava la quarta part de Viernes 13.
Ostres.
Sí que vull dir que, clar...
Va ser un molt bon any, no?
Un any de slasher, eh?
Clar, però una quarta part vol dir quants anys feia, no? Que s'estava fent slasher, no? I que ja hi havia doncs, aquesta idea del dolent assassí múltiple que mata nens o adolescents, no?
Cal dir que el 84, els meus deures han estat aquests. Va ser un bon any en general per les pel·lícules. La llista que he buscat a Google just abans de...
no, però... Google, mejores películas.
No, però... A ver, espera, que la tengo. Terminator, que està també al cartell.
Oh, cartell. Sí.
Buenísima. Dune, la de Timothy Chalamet, l'original. Footloose, que bon musical, bon musical.
Igual és de terror, gènere, també.
No és de gènere, però Kevin, bona pel·lícula.
Bueno,
lo Kevin Bacon ballava de mort, així que...
I la història interminable, entre altres.
Home.
Està bé.
Que per cert,
no
té l'escena aquesta del cavall, que aquesta escena és de terror 100%. Jo crec que fa més por... Ha provocat més traumas aquella escena que tota la sèrie del Elm Street, jo crec.
El que el cavallo se muriese és un mito o fue real?
Això és una llegenda urbana. Jo, vale. Jo no he volgut preguntar per si és de veritat.
Vale,
bueno, jo he d'admetre que la història interminable mai l'he acabat, o sigui...
És interminable.
És una pel·lícula que quan veia passava dels 20 minuts m'adormia automàticament i mai l'he acabat. O sigui, ni de nena ni d'adulta.
Sí. No, jo no ho sé, jo només recordo l'escena del cavall, si és cert que... És una d'aquestes coses que queden a la memòria.
El trauma amb el pallasso d'ahit, no? I,
ostres, sí,
i en el cas de...
És que als 80 feien molta cosa, i a més per la tele, que ho feien a més a les 4...
Amb horari random,
completament. Un horari random, sí, que deia, saps què fan avui? Mira, fan Poltergeist. Jo recordo la imatge de Poltergeist...
Que
mira,
també és xunga
no
de cagar, Poltergeist.
I què ha passat? Sí, què ha passat? Que hem substituït les pel·lícules de dissabte a la tarda d'aquestes costumistes de merda per les que venien abans, que molaven més.
Home, molaven més, però igual la gent s'ofenia més i per això...
Ah, és molt millor ara les típiques pel·lis de niños con leucemia, saps? La tímida tarda, sí.
Mueren
costum... igual, però el to no és otro, saps?
Ja, potser joder. Tampoc és molt millor la substitució, no?
No.
Bueno.
Però és més políticament correcta, no?
No ho sé, Karen, no sé quina prefereixo de les dues, la veritat.
Tornem a l'humor.
Sí.
Perquè l'any 84 també es va sortir la primera pel·li de Gremlins.
Oh.
Bueno,
que és un pel·liculón que... Precisament ens ha marcat la infantesa, la gent de la nostra generació, perquè era la típica pel·li que veia sempre per Nadal.
Sí, és que era una cosa d'aquestes, si és una pel·li de Nadal, jo per exemple sí que, per mi sí, però és veritat que té un spoiler de Nadal dins de la pel·li.
Sí. Un spoiler?
Llavors jo recordava una part que jo sempre la passava, no sabia per què, i es veu que...
Però un spoiler en quanto a Papà Noel...
Sí, gràcies.
He mirat abans.
Bueno, crec que no hi ha ni... Ja
ah, potser ens escolten,
que...
nens. Sí.
Perquè jo estava veient Gremlins ahir a la tarda en Pànico i abans al matí havia anat a la matinal de Cazafantasmes.
Ostres.
I Cazafant... un altre peliculón.
Peliculón. Però no sé si era per a matinal infantil de Cazafantasmes. Llavors estava com, va, Gremlins, haurien d'haver posat aquesta i Cazafantasmes avui. No. Per, només per aquesta frase jo crec que ha estat bona decisió.
Ah. Perquè us feu una idea, no és explícit en el Cazafantasmes, això, Cazafantasmes, però hi han dues violacions a Ripley. O almenys es deixa entendre, sí.
És que no tracten els temes als 80 d'una manera que jo no acabo d'empatitzar.
Ho veieu com parla la generació?
Sí,
és,
eh?
El Sergi a mi no ens veu gens escandalitzat, és com era lo normal.
És que per mi només el fet que hi hagués pedofília a l'altra pel·lícula ja era com, oh, Dios mío, que horror, mátenle, mátenle.
I un fantasma li fa la mamada a un dels integrants de Cazafantasmes.
Què dices?
No recordo això de cap manera.
Sí. Jo no he revist aquesta garantir... pel·lícula.
Segur que eren els Cazafantasmes, de veritat.
De veritat, de veritat.
A veure si David Garnacho es va equivocar a l'hora de triar la peli, eh?
Eh?
A veure si David Garnacho es va equivocar
bueno, no
a l'hora de triar
David.
La peli. Van programar algú que no està a la sala, no?
No, però no és veritat que el to de Cazafantasmes en general és molt més...
És més humorístic,
planer,
no?
Molt més infantil,
que van fer sèries de dibuixos de Cazafantasmes amb els Babetes. Jo, la meva primera mona va ser amb un ninotet del Babetes.
Oh.
Ai, va ser
icònic.
Molt bonic.
Sí.
Ah, mira, està aquí a la memòria encara. Vull dir que sí.
Hi ha un moment també a Cazafantasmes, i ja acabo, que... no m'he quitat el micro.
Ja s'ha acabat, ja està.
Ja està, ja acabo.
Hasta aquí.
Al final de la peli, quan ressusciten a... Bueno, quan surt el fantasma poderoso superdestructor de mundos, es disfressa d'una espècie de mariner gegant.
Ah, sí.
Vale? Sí, teniu aquesta imatge de... El, como...
Sí,
como el de los neumáticos.
Sí, com...
Això, algo així.
Sí, sí.
Doncs... aquest senyor, quan surt el fantasma, els caçafantasmes es fiquen dins de l'edifici i valoren la situació i diuen, vale, ¿cómo nos enfrentamos a esto? I el protagonista surt amb aquesta, bueno, un mariner a Nova York, això es soluciona amb una meuca.
Oh!
No, de veritat.
Matinal de l'oest acaba de passar.
Matinal infantil.
No, però, no, és això, que és una generació de cristall, ja està. No, no s'ha de dir res més.
El major fantasma és Bill Murray, perquè sí, és la pitjor persona de tots els villans. Bill Murray és el pitjor.
Pues que Bill Murray per molts també és el del conte de Navidad, amb la qual cosa...
Clar, és que Bill Murray té les dues coses, ja, no pot separar-les.
No. Que per això dic, fa el fantasma, doncs pues clar, el fantasma.
Però també és un fantasma, sí, sí.
Indignació a la tercera fila.
Estan allà malament, eh?
Tornem a Gremlins?
Tornem
sí,
a Gremlins.
Gremlins, a veure...
Pel·lícula de Nadal, no?
Sí.
Se suposa?
Sí.
Qui no ha tingut un ninotet del Gizmo?
Jo encara el conservo.
Jo el tinc encara a casa ma mare. Va costar molt de trobar.
Algú del públic té un Gizmo encara? Mira, aquí ja hi ha...
Olé,
dos Gizmos.
Senyor.
Molt bé.
Molt bé.
Una generació està hablando.
Sí, senyor.
Va estar molt de moda, però no recordo que haguéssim fet ninotets de Gremlins, només del Gizmo.
Només del Gizmo, clar, perquè tu a casa volies tenir el Gizmo, no volies tenir els altres.
Tu vols un Gremlin...
En miniatura igual molaria tenir una col·lecció de Gremlins,
sí, i a la nit et fan les ombres i si ets un nen, no dorms.
Però podies tornar al cine, eh? Que segur que s'ho passaria bé, això.
Això sí.
Jo ja vaig dir, fora de micro, que jo teníem dues rosaures, que eren aquelles nines de mida real, i amb aquelles rosaures m'han causat molt més malsons que Gremlins. Vull dir que amb això ja podria tenir uns Gremlins, no passaria res.
Crec que està justificant més el teu, eh? Donaven bastant mal rotllo aquelles nines.
Feien una mica de grimilla, eh?
Sí.
Sí.
I a més important que el Gizmo a la pel·lícula era de debò, no era un CGI d'aquests baratins.
Ah, no, és que la gràcia d'aquesta pel·li és que eren tots titelles.
Tots titelles, sí, sí,
sí. I justament per això donava més mal rotllo, no? A mi em sembla que de vegades és molt més... No sé, és que els ninots és una cosa que em crea molt de trauma. Ho he ficat al guió. No sé si heu vist Crepuscle.
Havia de quedar per escrit el trauma,
ai, sí. No,
Crepuscle,
compte. Sí.
Bueno, fan el bebè, no?, de la vela, que és el personatge que dona més mal rotllo de tota la televisió que jo he vist mai, i lo malo és que no se suposa que hagi de donar mal rotllo, és un bebè, no, l'heu vist? És que estic mirant,
no.
Són ulls estranys, no?
I és que ho he vist, allò que et surten els reels, i sí que és veritat que veus això i dius, ostres, quina cosa més mal rotllera, sort que la van treure, van fer CGI, perquè era una cosa molt xunga, era una... Una nina rotllo Annabelle, realment.
Sí,
crec que van utilitzar la mateixa, fins i tot.
Sí, sí, una cosa molt lletja.
Sí, sí.
No, però estic al bàndol contrari.
L'Iker està fent una cara de fàstic ara mateix, bastant important, eh?
Soc bastant fan de tots els xerenyecos i totes, Labyrinth amb David Bowie, peliculón. Llavors, Steven Spielberg pues, treballa molt la titella. I ho fa molt bé, sempre, a totes les pel·lícules de terror. Però hi ha una cosa que fa especialment bé, que hauríem de recuperar el 2024, que és tota la pel·li passa la nit i es pot veure tot, perquè tot està il·luminat amb llum blava.
Ah, que com que de sobte que no t'enxufa un foco de luz i te quedes ciego, no?
És més que jo vaig veure Percy Jackson, sèrie de 2024, tot passa de nit, no es veu res. Vam haver d'apagar les llums.
Vale.
Ostres.
Estan molt ben fetes.
Com aquella escena de Juego de Tronos que no es veu absolutament res, no?
O la mítica Batman, la venganza.
Sí, no?
L'última de Batman no es veia res.
No, res de res, sí, sí. Jo pensava i dic, estarà el projeccionista que jo que sé, habrá
sí, algo ha hecho mal, no, sí, sí. Es un error de la proyección, no puede ser que la peli sea así. Lo era,
sí, sí.
I el pitjor és que el típic meme de van passant les escenes de les diferents pel·lícules i t'ho juro, és que no es veu. És que La venganza se quedó corta, perquè jo no la vi.
Doncs sí, en aquesta pel·lícula ho han aconseguit bé. Sí. Una cosa que m'ha fet molta gràcia és el que estava dient dels ninots. Mm. He buscat per internet a veure si encara es podien comprar i no només es podien comprar, sinó que hi havia Funko Pops, que és aquestes figuretes que estan super de moda avui en dia. Llavors, com pot ser
un
que l'èxit...
Gizmo.
Sí, del Gizmo i de l'altre, que a veure com es deia, Stripe, dels dos. Ostres. Dic, com pot ser que aquesta pel·lícula tan antiga avui en dia s'hagi reversionat fins al
perquè punt. La gent que van veure aquella pel·lícula ara té pasta per comprar el que sigui. Quan érem petits havíem d'estar pidulant allà, comprar-me un guismo.
Sí, que et deia, no, tens que esperar-te que avui no serà el teu aniversari.
Exacte.
La resposta ràpida, capitalisme.
Sí. Sí.
Tinc una pregunta per vosaltres, persones dels 80 que vau veure els Gremlins.
Ara em sento molt
en
gran.
En directo. No s'ha de donar-li menjar després de les 12 de la nit?
Sí.
Això què significa? Horari laboral de 9 a 5? O quan li dones el...
Home, si sopes a les 9 del vespre ja està, ja ho tindríem.
Però en quin horari estan establerts els Gremlins? És a dir, horari europeu, horari americà...
No, ell van seguint horària? Segons el sol.
Ok, clar. Però per això...
La mitjanit on estiguis,
sí,
no?
Ah, okay.
Generalment de dia.
De dia, sí.
Vale. És que no estan establides.
Sí.
I després hi ha l'efecte del tema de l'aigua. Ja no és només el menjar, sinó que si es mullen també tenim un problema.
Sí.
I per això també juguen amb el tema de la pluja, no? Això, ostres, quina putada.
Això s'aplica també a la humitat ambiental? És a dir, si viuen al Mediterrani...
O si no, estem si se'n van a Escòcia, que és allò humitat, estan...
Els portem a Anglaterra i a veure què...
Clar, si estan prop del mar, el mar al final, no?
Acaba... Sí, acaba
en algun moment toca, no?
Saps què passa? Un que es va fer a Nova York, doncs...
Sí,
els repampim una mica el clima que tinguem aquí.
Però Nova York està al costat del mar.
No ho han pensat, eh? Jo crec que no ho han pensat, que l'Iker acaba de trobar un fall en el guió.
No, però està molt bé el de l'aigua, perquè...
Està bé que 40 anys després trobem un error a Gremlins. Està molt bé, podem solucionar-ho, no?
La mare...
No.
La mare destrossa els 4 dels 5 Gremlins, sí, en 5 minuts.
És una killer, eh?
I havia passat només 45 minuts de pel·li i vaig mirar, però ara què passarà? És, oh, no, una piscina! Llavors, és com, ara, entendí.
No, clar, i les mares és allò de quan perds alguna cosa que t'ho troben davant dels teus morros, sí, doncs si has de matar Gremlins, mates Gremlins.
Les mares d'aquestes pel·lícules, totes estan molt bé.
O sigui, és molt fort que la mare es trobi amb aquest bitxo i la seva primera reacció és, oh, trituradora. En plan bueno, eres una madre,
per fi li
trauré un
partit a la trituradora.
És que no eres Terminator, o sigui.
Les mares són molt resourceful. Quan tenen un problema, el solucionen molt ràpid.
Sí, clar, ni s'ho plantegen, no surt corrents. No, aquesta troba solucions.
Per això solo en casa no hi és la mare.
Sí. Sí.
Perquè, clar, és com per primer cop el nano s'ha de buscar la vida per ell sol.
Que, per cert, he de fer un incís amb el tema mares a Elm Street. Són les pitjors mares que hi ha a la història del cinema. Les pitjors, o sigui, la primera mare, la mare de la Tina, quan ella té el primer mal som, que és amb la que obre, dius, niña, tendrías que dejar de tener esos sueños o cortarte un poco las uñas, perquè, clar, està tota esgarrapada.
Sí, li falta dir ni uñas ni uños, sí, sí, o alguna cosa així.
Jo lo veo.
I l'altra, alcohòlica,
sí, que es va deixant...
víctima del patriarcat.
Es va deixant, això, ampolles de vodka per tota la casa. Va anar a dir, oh, mira,
sota,
mi madre.
Sota les tovalloles.
Sí, 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 és que és horrible. A més, té... molts gags que són això de que no són implícits, però tu els veus i dius, hòstia, mira.
I d'això no us ofeneu, la generació nova? D'això no us ofeneu? L'alcoholisme no us preocupa?
No, l'alcoholisme està més acceptat a la nostra societat.
Ah, vaja!
Perquè a la pràctica som alcohòlics, també.
L'entenem perquè el seu marit mai està a casa.
També. Ah,
clar, també tens raó. Sí. Sí.
Però sí que és veritat això que parlàveu, de que a moltes històries s'elimina a la mare justament perquè si estigués no passaria res.
Exacte.
Es solucionaria tot en un moment.
Llavors no tens argument ja.
Bueno, tot i que la mare de Freddy Krueger, a veure, és una mica arroba policia, eh?
O sigui... no.
Perquè la tia, la nena, li diu... no, mira, hasta tiene el nombre puesto en el gorro, porque le quitó el gorro en el sueño y se lo llevó al mundo real y le enseña y posa Freddy Krueger. No atacabos.
No, no, no.
No dijo, ostras, a lo mejor es un problema de verdad.
A lo mejor si mi niña viene con sangre cada día es un problema, ¿no?
Bueno. Voy a alcoholizarme y tomar pastillas para dormir. Seguro que no pasa nada esta noche.
Tornant a Gremlins, he vist que aquí hi ha un apunt, no sé qui l'ha afegit, si el Sergi, del tema de com Gremlins també ve d'un mite del moment.
Ah, no, això segur que no.
Això ha sigut jo.
Ah. A veure, explica'ns.
Vaig buscar per internet i...
És que és molt jugona, perquè deixa aquí un enllaç, a veure on te va.
És perquè ho miris amb la teva ment i ja està. Bueno, el cas és que vaig buscar per internet i
posa
vaig veure...
secretos, gremlins, monstruos, más adorables, historia del cine, és l'enllaç,
si,
eh?
Si cliques con mucha insistencia sale el pop-up.
¿Acepta usted las cookies? ¿Eso la selección?
Aceptar todo. Quiero ver la mierda esta.
Bueno, no diguem això, que la resta de gent no té el paper i no està empatitzant amb nosaltres.
Va, digues.
El paper. Bueno, bàsicament vaig veure que també era un mite i és que a la Segona Guerra Mundial hi van haver-hi molts pilots que també van morir perquè deien que els havien atacat uns bitxos petits que els ficaven als avions. No sé fins a quin punt és veritat, però hi havia la llegenda, com
sí,
a mínim.
I es menciona la peli, també,
sí,
la llegenda.
Sí, el senyor gran, que és el veí, que deia això, de que ens ficaven els alemanys, això és
exacte,
el que deies.
Exacte, o sigui, això era inspiració. I si no he llegit malament, això s'ho va trobar Roald Dahl i a partir d'això va crear la història. O sigui...
És a dir, que Gremlins és per culpa de los nazis.
Sí.
Es podria ser.
Como todo, sí, ¿no?
Como todo, como todo.
Doncs sí. Sin nazis no habría Indiana Jones tampoc, o sea que... Sí.
I que buenas las películas de Indiana Jones, eh?
Llàstima que no són del 84.
La única que és dolenta, la única que no surten nazis.
Sí. Ah. Però surt referenciat als Gremlins. Hi ha un cartell d'un programa de ràdio que també l'ataquen els Gremlins,
sí.
I és a l'estil Indiana Jones.
Sí, és el programa de ràdio.
Sí,
el logo
que consti que no ho he dit expressament, eh? I llavors, després dels Gremlins i Pesadilla en el Elm Street, també hi ha una altra pel·lícula que potser no és tan coneguda, però que va marcar molt en l'imaginari col·lectiu, que és Los Chicos del Maíz.
Estàs parlant dels Hanson? Sí, okay.
Era molt Hanson, sí. Realment. Però les noves generacions no saben qui són els Hanson.
No.
Té algo de los Hanson.
No veig cara sorpreses.
Eren, sí, uns nois molt rossets que...
El típic grup de cantants adolescents, estil Backstreet Boys, però més joves. Tots,
eren tres rossets amb cabells llargs i cantaven...
Però bueno. Això no eren Los Pecos?
No, això era més antiga encara.
Ah, vale.
Los Pecos era versió espanyola i antiga de Hanson.
Sí. Vale.
Hanson són del 90 i inicis dels 2000.
Mm. Clar, Los Chicos del Maíz, jo no sé si diem Gremlins, diem Pesadilla en el Elm Street, tothom sap quina pel·li és. Los Chicos del Maíz potser no és tan popular, però, ostres, és que també hi ha hagut els seus gags respectius al Simpson.
Sí.
Vull dir que ja només... Si tens un gag al Simpson vol dir que la cultura popular hi és.
Clar, ha sigut important en algun moment
exacte,
de la història.
Sí. A més, és una adaptació d'una novel·la de Stephen King, mm-hmm, la qual cosa ja suma més punts, també.
Clar, Stephen King
Stephen
le dava
King...
fuerte, eh?
Els anys 80 estaven...
Li donava molt fort a tot.
Els anys 80 estaven al seu moment d'or, o sigui, en el moment que va treure les millors novel·les i en el moment que es van fer més adaptacions al cinema, sí, de les seves obres. Vull dir que no és estrany que sortís aquell any.
Hi ha una diferència, quan llegiu Stephen King, hi ha dos parts d'It. La primera, cocaïna està arriba. La segunda, de repente, està mucho más tranquilo.
por algo serà.
Però és que això, el tio quan estava a la seva pitjor època, era quan creava totes les seves obres mestres.
Home, si, si, si vas...
Els artistes els hi passen aquestes
si
coses.
Si vas fins al cul de cocaïna, doncs potser...
Bueno, és veritat, això. Jo m'he llegit el llibre Mentre escrivo, justament de Stephen King, i sí, parla moltíssim de la droga que es ficava i que gràcies a això va, ser la, va fer les seves millors obres. Que clar, aquest llibre en teoria t'ajuda a aprendre a escriure.
Jo me l'he llegit, però crec que droguis, no?
Crec que no l'utilitzaré molt com a inspiració, pel que sigui.
Vosaltres heu vist Los Chicos del Maíz?
Jo sí, me la vaig veure ahir i va ser horrible.
Et va fer por o no? Perquè jo la vaig veure i vaig pensar...
Veig molta gent fent un facepalm ara mateix, pel públic.
Ah, sí? Bueno, no sé.
Sí, torna molt ràpid. Sí? Bueno, totes les pel·lícules de Stephen King, així en general.
Com que totes les pel·lícules de Stephen King?
Se tuercen.
Ui, que se peguen. Que se peguen.
Tots els guions. O sea, no, no és negatiu, observació, que la salta... Hay mucha sangre.
No, i què?
Què vas a veure?
No, no hi ha, però... Jo soy chica Disney, també.
Però estem al cinema, al Festival de Cinema de Sabadell, que és fantàstic.
Que... Jo crec que tothom que està aquí vol veure una mica de sang.
No hi ha gaire sang.
Com a mínim.
Hi ha molta sang, no gaire salts als anys 80. No, que a mi el que no m'agrada són els salts de... Llavors, Alien, jo vaig passar molt malament.
De te grito i me voy, no hi ha.
No hi ha.
És més, sang a la cara.
Llavors, s'accepta. Molt bé, Stephen King.
Estic veient ja l'entrada a l'organització del festival, per tant hauríem d'anar acabant. Teníeu un petit joc per acabar. No sé si havies contemplat que el públic s'impliqués d'alguna manera o ens vols posar a prova l'equip del Quimèric o com
bueno,
va això?
És extensible. Si el públic vol participar, també podeu cridar la vostra decisió. El joc consisteix en true crime o pel·lícula de terror.
Ah,
vale. Sí,
perquè ben bé.
És que hi havia unes frases aquí que jo dic, i que de què vamos a jugar i què?
Com la Marina, com ha dit la Marina, moltes vegades la realitat supera la ficció. Llavors, pues és 50-50, és real o és una pel·lícula? Llavors,
podríem fer com que aixequin les mans, no? O alguna cosa així?
Sí, vale, me parece bien.
Inclús nosaltres aixequem. Bueno, nosaltres parlem perquè tenim un micro i si no, no té sentit.
Si no, la gent que està escoltant per la ràdio dirà què.
Exacte. Vale, començo jo i després tu. Vale. La primera opció. Una jove bibliotecària és trobada al pati interior d'un bloc de pisos, nua i amb cremades al cos.
True crime.
True crime?
Qui diu true crime?
True crime.
True crime.
Vale.
Ah, està dividida la sala.
Està dividida,
Pel·lícula de terror.
50-50.
Pel·lícula de terror, llavors, heu de canviar.
Llavors, hi ha una persona al públic que sí que sap què és? Hi ha algú de vosaltres que sap quin és?
Sí, jo he fet unes quantes notícies sobre aquest crim, amb la qual cosa, és el crim de l'Helena Jubany.
Molt bé.
No resol encara a dia d'avui, a punt de prescriure.
Vale, molt a partir d'ara ens hem de copiar de la Karen, que és periodista i té coneixements.
No. Vale, sembla que és l'únic que sé la resposta, els altres no...
Molt bé, anem a la segona.
Un assassí serial mata brutalment a criatures d'una mateixa ciutat amb venjança dels seus pares.
True crime, quanta gent?
Només una mà.
Una mà.
Una mà.
Una mà. Algú més?
Per allà diuen que la va matar ell.
I l'altra opció, que no sé quina era. Pel·lícula?
Pel·lícula
de terror? Molt bé. Quina pel·lícula creu que és?
Efectivament, Freddy Krueger.
Ué, heu estat atents.
He servit alguna cosa.
Sí.
Molt bé. Tercera opció. Ja s'acaba esto, Tranquilos, os dejamos ir. Una actriu és trobada morta al llac on estava de vacances. Ningú va veure com s'ofegava, però el seu fill estava adormit a una barca al costat. Qui diu que és true crime? Discutible.
True crime.
I qui diu peli de terror?
Guanya peli de terror.
Siento decepcionaros, és de veritat.
És de veritat?
Sí, és la...
Nos podria ser un slasher tranquil·lament,
Sí, és la Naya Riera, és de Glee. No sé quin personatge fa, però se la van trobar morta.
Què dius?
Sí.
Fort.
I va, després el dia següent van anar tots els actors a dir-li els seus últims adeus.
Que horror.
Vaja.
Sí.
Doncs jo crec que donava com a punt de partida de sèrie de slasher.
Va, continuem.
Vinga.
Una secta religiosa de nens que veneren a una deïtat cristiana inventada és alliberada.
True crime?
True crime?
True crime,
2, 3, 4, 5... Pel·lícula?
Peli.
Majoria diuen peli,
Peli, jo també diria peli,
malauradament, pels que han escollit peli, és una història real.
Toma! Toma, de què?
Però si hi ha 50 pelis, d'això.
Toma, per què? Ja,
però va passar a Argentina.
Toma, per què van, he
guanyat? És una secta integrada per 268 nens del 1993, quasi nada, i els van descobrir perquè els Estats Units els va demanar a la Policia Nacional Argentina que fes alguna cosa, perquè havien quatre nens estatunidencs que havien desaparegut.
Ostres.
Si no hubiesen desaparecido los niños, esa secta habría continuado.
Papa, ayúdame, que no sé de hacer este problema. Va ser directament això, no?
Pues si els nens ja fan por, imagina't els nens d'una secta. O sigui, això suma punts, eh?
Estem obviant el tema de que hi han com 100 famílies que no han demanat el seu fill, en plan, sí, se'ls ha perdut el fill i han dit,
home, jo crec
ja volverà.
Jo crec que les 260 famílies afectades en algun moment hauran dit, escolta,
què passa? Fer que no només cosa. Van ser aquests quatre
pensa
nens, sinó
que és Llatinoamèrica.
Bueno, oh, no sé.
Lo de hacer bien temes de policia...
No facis res més. Sí. Ja has fet prou mal amb la teva afirmació.
Dale.
La següent està fet una mica titular clickbait.
Sí.
Ja pues, em dieu si és veritat o no. No regaleu mascotes per Nadal, un barri col·lapsat per culpa de la nova moda d'animals exòtics.
Ostres.
Qui diu que és true crime? Qui diu que és pel·lícula de terror? Què pel·lícula és?
Los Gremlins.
Gremlins, molt bé.
Ostres, tu!
S'ha sentit un...
Oh. Oh.
I l'última. Sí. Dos germans s'uneixen a una secta agrícola després de l'assassinat brutal dels seus pares.
True crime? Una persona, dues, tres...
Jo no sé què dir, perquè si és pel·lícula no la ubico.
Pel·lícula de terror?
Una ficció... Hi ha més gent de pel·lícula de ficció.
Però hi ha gent que no està aixecant el braç ni per una ni per l'altra.
Hi ha gent que diu, me rindo. Doncs, en aquest...
Obra de teatre.
Doncs sí, és obra de teatre. No, és pel·lícula de terror.
Quina?
Los chicos de maíz.
Clar, jo he pensat això.
És que...
Justo les pel·lícules que...
Amb aquesta premissa no l'acabava de veure.
Home, però havíem de jugar una mica, intentar que no ho adivinéssiu.
Jugueu al despiste.
Home, per descomptat.
Si fiques la sinopsis de Wikipedia ja no és graciós.
Sí.
I ja està, fins aquí.
Fins aquí la nostra tertúlia en directe aquí al Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Quimèric.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies entrevistant Joan Roca Navarro, autor de Sota el fang. També parlarem dels nous premis literaris d'Andorra i de com construir l'univers d'una novel·la amb l'ajuda del xat GPT. No us ho perdeu!
Quimèric, amb Karen Madrid.